Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Les 12 i 36 minuts del migdia, què tal com esteu? Benvinguts al Sempre amb tu. Esteu escoltant la Cala Ràdio, l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar, i us acompanya en Fini Lleó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I un servidor, Daniel Rodríguez, en aquesta edició 168 dels Magazín dels Migdies, corresponent ja a dimecres, 21 de setembre. Com passa el temps, Fini? Ja no...
No passa.
Bueno, passa, passa, eh?
Sembla un tòpic, allò de dir, corre, vola, però és que és la realitat.
Ens passa el temps molt, molt volant. Estem ja en ple curs escolar, podríem dir. Les vacances ens queden molt lluny i fa pocs dies que les gaudim. Tot i que hi ha companys nostres que encara les estan gaudint ara, eh? Encara al mes de setembre. Eh?
Però quan vindran, marxarem naltres. Ens ho cobrarem.
No sé si ho podrem fer, però sí. Bueno, ja ho mirarem com ho fem tot plegat. Som-hi, vinga, posem arrencada la nostra edició del Sempre amb tu. Avui fixant-nos al temps de les notícies amb l'arrencada de curs de l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar. Amb més d'un centenar d'alumnes i amb iniciatives per a incrementar-los. Les descobrirem tot seguit al nostre informatiu en una jornada on hem de tornar a parlar de trens i en aquest cas relacionats amb el síndic de Greuges, Fini, perquè han demanat el traspàs integral. El síndic de Greuges ho demanarà del traspàs integral del servei ferroviari al govern per acabar, diuen, amb el tracte vexatori als usuaris. Déu-n'hi-do, eh?
I avui també l'atenció, la mirada a les ambulàncies. En parlàvem l'altre dia a les notícies. Salvem les ambulàncies denuncia que el govern encara no ha fet marxa enrere en les retallades al servei.
Seran un dels tres temes que tractarem avui al nostre informatiu, on tindrem bastanta crònica, podríem dir, relacionada amb l'àmbit sanitari. És dimecres i, per tant, avui llegirem una mica. Llegis cultura, de bona, Fini?
A mi m'agrada llegir.
Sí, no? Mm? Nosaltres al dia llegim una mica, almenys, unes quantes fulles del guió del programa.
Però... Tot que he de confessar que fa dies ara que no llegeixo un bon llibre.
Hem de tornar a la rutina, eh? Hem de tornar a posar-nos-hi. Hi ha molta gent per això que a l'estiu aprofita la platja per llegir, eh?
Hem anat més a l'hivern, a la voreta del foc, mira.
Al sofaret, sí, al cos, sí, sí, al xalet, no?
Sí.
Ho aprofitem diferent. Doncs, bueno, sigui com sigui, de la manera que sigui, el que sempre us proposem són propostes que estan disponibles a la Biblioteca Municipal. A més, amb novetats, diguem-ne, que estan a la biblioteca. Avui Dani Moquera ens acostarà propostes de misteri, de terror, d'acció, d'història i d'amor. Títols com La viuda, El libro de los Baltimore, que segur que ja us sonen, o El invierno en tu rostro, seran algunes de les recomanacions literàries que avui us presentarem després de les notícies.
I a l'entrevista avui ens acompanyarà el portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya, la meva mare, ell és Joan Pere Gómez Comes, i és que fa pocs dies que ens assabentàvem de la notícia, des del passat, de fet, 1 de setembre, que és el nou gerent de Ports de la Generalitat.
Sí, sí, serà aquí amb nosaltres amb aquest nou càrrec, amb el que volem fer una mica de repàs als pròxims projectes que l'empresa pública Ports de la Generalitat tindrà en marxa, nova llei de ports, també nous plans d'actuacions, i també volem conèixer les actuacions, les millores més immediates que es faran als ports de casa nostra, evidentment mirant el melic una mica cap a l'Ametlla de Mar. Serà a la segona part del programa, una segona part que, com tots els dimecres, la tancarem amb el Fem Parlar. I te vaig a fer la pregunta, Fini, tu segueixes alguna moda d'aquestes que els hi diuen estúpides, per dir d'una forma així vulgar?
Jo penso que involuntàriament sempre arribem a seguir les modes.
Sense vulguer-ho, no?
Sí, jo penso que sí.
Doncs parlarem de modes i d'algunes que poden ser perilloses, com per exemple el Think Gap.
Què és això del Think Gap?
Després t'ho explico, però són perilloses perquè venen relacionades amb possiblement trastorns alimentaris o coses paregudes, perquè volem tindre un cos, unes siluetes una mica especials. Ens explicaran la Laura Brull i la Ruth González al tram final del nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Modes per tancar amb el Fem Parlar, un programa carregat, com sempre, de continguts al llarg de la pròxima hora en directe aquí a la Cala Ràdio. Dimecres 21 de setembre. T'hi sumes, com sempre, Fini, no?
Som-hi.
Doncs vinga, Sempre amb tu. Comença el magazín dels migdies de la Cala Ràdio.
les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 21 de setembre. L'Escola de Música arranca el curs amb més d'un centenar d'alumnes i amb iniciatives per incrementar-los.
Des del passat 12 de setembre s'ofereixen les classes d'ensenyaments musicals. A partir de l'octubre arrencarà, però, el projecte social Actua a través de la música. El síndic demana el traspàs integral del servei ferroviari al govern per acabar amb el tracte vexatori als usuaris.
L'informe on es demana el traspàs global i complet, en el que hi ha col·laborat la plataforma Trens Dignes, es presentarà a meitat d'octubre al Parlament de Catalunya. Salvem les ambulàncies denuncia que el govern encara no ha fet marxa enrere en les retallades al servei.
Reclamen que les ambulàncies del SEM, com la de l'Ametlla de Mar, desapareguda al novembre, recuperin i tornin a operar 24 hores als municipis. L'Hospital Joan 23 de Tarragona disposarà d'una nova UCI pediàtrica i neonatal al febrer.
Els treballs d'adequació i d'equipament de l'espai suposaran una inversió d'1,4 milions d'euros. I un estudi evidencia que els centres hospitalaris, com el Verge de la Cinta, no estan preparats per als cuidadors de malalts crònics.
La investigació està publicada a la revista Applied Nursing Research i és el grup de recerca en infermeria avançada de la Universitat Rovira i Virgili.
Aquests són els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. L'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, l'Emma, ja ha arrencat el curs escolar i ho ha fet amb més d'un centenar d'alumnes inscrits en alguns dels cursos d'ensenyament musical que ofereix. L'escola ofereix formació en diversos grups depenent dels objectius musicals dels alumnes i de l'edat, com la sensibilització, la iniciació, els graus elementals i professionals, així com la formació per adults. A banda, també ofereix les classes d'instruments del conjunt instrumental professional o el grup de cambra, per exemple.
D'entre les principals novetats d'aquest curs, a banda de la renovació de l'equip directiu de l'Emma, destaca la possibilitat d'aprendre a tocar el violí com a instrument. De moment no hi ha cap alumne inscrit, però sí que s'han mostrat diverses persones interessades. Tanmateix, un altre dels projectes importants és l'Actua a través de la música, un projecte social impulsat entre les regidories d'ensenyament i de benestar social que preveu començar primers del mes d'octubre i en el que hi participaran una dotzena de nenes i nens. Ana Vizcarro, cap d'estudis de l'Escola de Música.
Des de l'escola el tenim claríssim, llavors el que ens falta ara és buscar el perfil d'alumne que pot gaudir d'aquest projecte. En principi ens queden unes places que ho gestionaran ara, veiem, entre l'assistència social, que és una de les que sap realment a qui li pot donar aquest suport, perquè estem parlant de que és una activitat que no ha de marginar ningú, al contrari, es tracta d'accedir al món musical, que sabem que això porta un gasto, que hi ha famílies que no s'ho poden permetre. Llavors, des de les regidories, l'escola de música, hem pensat que seria bo que nens que no tenen socialment aquesta facilitat de poder accedir, ho facin. Llavors, com que hi ha 12 places i no les han pogut cobrir totes, s'han parlat amb la directora de l'escola Sant Jordi, perquè elles, des del coneixement que tenen també de famílies que potser no estan tampoc ajudades per els serveis socials, però que també estan en risc social, puguin donar-nos també uns 4 alumnes, que són els que en principi faria falta per engegar aquest projecte, perquè volem que siguin 12 alumnes els que se'n puguin beneficiar. Ara, de moment, comencen amb unes classes específiques per ells de solfeig, específiques per ells dels instruments que els hi cedeix a l'escola, no hi ha cap gasto per ells, i una espècie de petit conjunt que també tocaran aquests 12 alumnes, però la idea del grup de l'activitat és que formin part plena de l'escola. Vull dir, no ha d'haver cap diferència entre un projecte social i els nens que venen a l'escola d'una manera normal, oficial o oficialista.
D'altra banda, a finals d'aquest mes de setembre, l'escola oferirà classes de presensibilització musical per a nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Unes classes gratuïtes a les quals es motiva la creativitat dels infants a través de la música i només com la música ho pot fer. L'objectiu és cridar l'atenció dels més petits i que també tinguin la il·lusió per la música. Ana Vizcarro.
Farem dues classes gratuïtes a final de mes. Els dies 27 i 28, de les 4 i mitja a les 5 i mitja, és pels nens de P4. Són dues classes lliures i obertes, totalment gratuïtes, perquè els nens facin aquesta petita prova, a veure si els agrada. I els dies 26 i 29, el dia 26 de 7 i quart a les... de les 5 i quart a les 6, i el dia 29 de les 6 i quart a les 7 Això és pels nens de P5. Dues classes també gratuïtes, i et dic final de setembre, per més informació que es dirigeixin a l'escola.
Anem amb més temes de l'actualitat d'aquest dimecres. El síndic de Greuges ha avançat algunes de les conclusions de l'informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris a Catalunya, que es presentarà a meitat d'octubre al Parlament. El document s'ha elaborat al llarg de diversos mesos a partir de les nombroses reunions mantingudes amb diferents plataformes socials vinculades al món del tren, com la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre, i també a través de la informació que la sindicatura ha recollit de fonts oficials. El comú denominador de l'informe explicat pel síndic, Rafael Ribó, es basa en el que el Ministeri de Foment, Adif i Renfe atempten contra els drets de les persones a Catalunya. De la mateixa manera, l'informe conclou que el servei que s'ofereix és anacrònic i vexatori degut a la manca d'infraestructures i el manteniment que resulta insuficient. Per aquest motiu es demana un traspàs global i complet, així com per garantir la informació i la participació ciutadana i de les entitats en aquest procés. Rafael Ribó, síndic de Greuges.
El síndic admet que actualment el Ministeri de Foment té la paella pel mànec a l'hora de decidir on es destinen les inversions prioritàries a infraestructures. Demana a la Generalitat que plantegi com millorar la gestió en les seves competències, però ha indicat que quan es va fer aleshores el traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat, aquest trasllat de competències estava fortament condicionat i era molt desigual i molt insatisfactori. Sobre si el traspàs absolut a la Generalitat serà garantia d'un millor servei dels trens, Rafael Ribó ha apuntat que, com a mínim, en cas d'incidència, podrem exigir amb proximitat i amb responsabilitat immediata a l'administració corresponent.
I la plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre lamenta en un comunicat que mesos després de l'aprovació de la moció al Parlament en què s'instava el govern a retornar el servei d'ambulàncies retallat al sud de Catalunya el 31 de març passat i d'una altra en què reclamava l'ajustament del model de transport sanitari el 7 d'abril de 2016, encara no s'ha aplicat res. Reclamem i no ens cansarem de dir-ho que les ambulàncies d'urgències han de donar servei les 24 hores del dia, manifesten. Així insisteixen a reivindicar ambulàncies per a Batea, Xerta, Santa Bàrbara i la segona ambulància d'Amposta, que han d'estar operatives sempre i no la meitat del dia, així com les ambulàncies de Sant Jaume d'Enveja i de la Milla de Mar, que han de tornar a donar servei a les seves poblacions.
Així mateix, la plataforma en defensa del transport sanitari a les Terres de l'Ebre demana explicacions sobre la situació del transport sanitari no urgent i denuncia que una gran part dels serveis del transport col·lectiu l'estan fent els taxis. Segons la plataforma, això infringeix la llei, ja que els taxis no estan adaptats al transport sanitari i els treballadors no tenen la titulació que exigeix el Reial Decret pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera per portar malalts. Una situació que provoca la pèrdua d'assistència qualificada per al pacient, ja que els professionals del transport sanitari estan preparats per a qualsevol situació i a més dur a una disminució de llocs de treball. Per últim, Salvem les Ambulàncies ha anunciat que la base de Móra d'Ebre, que tantes vegades s'ha quedat sense metge a la nit, passarà a ser una base concertada, és a dir, que el personal mèdic de l'ambulància, fins ara del SEM, segurament passarà a ser de SAGESA, com les ambulàncies de suport vital avançat de l'Aldea i el vehicle d'intervenció ràpida de l'Ametlla de Mar.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Ens quedem parlant d'àmbit sanitari, però en aquest cas hospitalari. L'Hospital Joan 23 de Tarragona tindrà l'any que ve una nova UCI pediàtrica i neonatal que donarà resposta a una reivindicació històrica del territori. Aquest servei avançat es va suprimir el 2001 i des d'aleshores cada any s'han de derivar uns 400 pacients infantils greus als centres de l'àrea de Barcelona. Segons ha informat l'Institut Català de la Salut, divendres passat es va publicar a la plataforma de contractació pública de la Generalitat el concurs de reforma de les instal·lacions de la nova UCI mixta pediàtrica i neonatal del centre Tarragoní amb una inversió de 700.000 euros. Es preveu finalitzar l'adjudicació i iniciar els treballs durant el mes de novembre. La durada de les obres s'estima que tindrà un termini màxim de 3 mesos, per la qual l'equipament hauria d'entrar en funcionament durant el primer trimestre de l'any vinent. A més, l'equipament de la nova UCI pediàtrica tindrà un pressupost aproximat de 710.000 euros. I un estudi del grup de recerca en infermeria avançada del Departament d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili ha evidenciat que els cuidadors de pacients amb malalties cròniques no veuen els hospitals com a centres preparats i dissenyats per a ells.
L'informe diu que els mecanismes que s'utilitzen per satisfer les seves necessitats en posen en perill la privacitat, la salut i la convivència. I és que l'objectiu d'aquest estudi, publicat a la revista Applied Nursing Research, ha estat explorar i comprendre l'experiència del procés d'adaptació dels cuidadors als hospitals. Ha estat un treball qualitatiu basat en les experiències de vida de 9 cuidadors de malalts crònics de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els autors del treball són Gerard Mora, Carme Ferrer i Pilar Monteso. Arran de la investigació, els autors de l'estudi proposen que cal reorganitzar el disseny dels hospitals i del procés d'atenció per adaptar-los a les necessitats dels cuidadors per aprofitar-los com a recurs perquè fan tasques relacionades amb la nutrició, la higiene, la comoditat i el suport al pacient, moltes de les quals no poden ser dutes a terme per professionals de la salut. L'informe també enumera tota una sèrie d'activitats que duen a terme els cuidadors i que ajuden als professionals. Segons els investigadors, caldria reflexionar sobre la cura de la família a l'hospital perquè hi tenen una presència activa però són invisibles per al sistema sanitari. Per fer-ho, proposen canviar alguns protocols i normes, com fer-los fora de l'habitació quan es fa una cura o es passa a visita mèdica. També caldria, segons l'informe, buscar un espai per al seu benestar com sales de descans, ja que existeixen alguns hospitals d'Andalusia per augmentar l'eficiència del model d'atenció i també reforçar l'autoestima dels cuidadors familiars.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Matí de dimecres assolellat, saludem a la Carme Altell. Com està avui la previsió? Molt bon dia.
Bon dia. Al llarg del dia d'avui ens espera una jornada força estable, dominada pel sol. S'espera que fins i tot que les temperatures puguin ser en alguns indrets més altes que les d'ahir. Les temperatures màximes amb valors d'uns 27 graus, evidentment les més altes seran més cap a la Ribera d'Ebre i s'espera que en punts del Baix d'Ebre, també fins i tot del Montsià, les temperatures puguin pujar una miqueta més respecte a les d'ahir. Cal destacar que al final del dia és possible que es formin alguns núvols baixos que demà a primeres hores del matí ens els trobarem. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Carme Farnells, rectifiquem, 26 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura que s'ha recuperat i més respecte al dia d'ahir, i ha baixat força l'humitat ambiental en un 39%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dimecres 21 de setembre a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat i arribats a aquest punt, un dimecres més és moment d'obrir les nostres recomanacions literàries, de proposar-vos alguna lectura, i per això ja ens acompanya el nostre estudi Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Pues bé, pues amb ganes de començar-vos a contar aquestes novetats literàries o altres llibres que podem anar trobant a la biblioteca.
Em vam avançar els títols la setmana passada, que vam parlar de Xufo Llorenç. Avui ja entrem ja a analitzar algunes d'aquestes novetats amb títols, per exemple, conegut aquest llibre ja i sonat, El libro de los Baltimore.
Exacte, és una novel·la de misteri i terror de l'autor Joel Dicker.
No en diguéssim res més. Comencem el saló de lectura, al Sempre amb tu. Mescla de misteri i de terror. El libro de los Baltimore. Sorprenent ja només el propi títol, Dani.
Sí, exacte. De fet, aquest autor va escriure la novel·la titulada La veritat sobre el cas Harry Keber amb 3 milions de lectors.
Déu-n'hi-do.
I sí, exacte, i ara pues, torna amb força amb este llibre titulat, com hem dit, El libro de los Baltimore, el qual reprèn una història que és totalment independent de l'anterior llibre, encara que recupera el personatge de l'escriptor Marcus Goldman.
Uh-huh. Molt bé, de què tracta aquesta història del libro de los Baltimore?
Doncs mira, el seu protagonista, el Marcus Goldman, és un escriptor d'èxit que s'ha retirat a escriure la seva novel·la en una tranquil·la caseta, on anirà rememorant els seus records d'infància, adolescència i joventut per explicar-nos com eren els Goldman i què va passar amb ells. La novel·la arrenca l'any 2012, poc temps després de que passessin els fets que relaten amb l'anterior llibre, La veritat sobre el cas Harry Keber. Però aquesta novel·la no té res a veure amb l'anterior, no es fa per a res referència en aquells fets, i l'únic que fa l'autor és recuperar el seu protagonista, com hem dit, i algun altre personatge, com és el cas de la mare del protagonista.
Uh-huh.
I mitjançant una sèrie de flashbacks, la novel·la va retrocedint als anys 90 per descobrir-nos amb aquesta saga familiar dels Goldman, des de quan eren nens, com passen a joves, fins a l'edat d'uns 20 anys o 18-20 anys, i ens va explicar una mica les peripècies d'aquestes familiars.
Per tant, fa una mica de recuperació en el seu passat familiar i va investigant un llibre que diu pàgina rere pàgina es va tornant més dramàtica, no?
Sí.
Cada vegada que anem passant una pàgina sembla que la cosa
sí, perquè
va començant a donar voltes entre si.
Exacte, una mica la família aquesta dels Goldman de Baltimore són com dues línies familiars, la línia dels triomfadors que han fet realitat el somni americà i els que més o menys van tirant a la vida amb penes, a vegades amb esforç, i una mica és aquesta relació dual una mica i contrastar aquestes dues realitats.
Vaja, que ens farà trencar el cap quan anem llegint
sí,
aquesta novel·la. Eh? Per tant, una de les primeres propostes, aquesta de Joel Dicker, El libro de los Baltimore. Si parlàvem de misteri i de terror, després parlarem de qüestions més negres. Anem a un tema més policíac, que és el llibre de Fiona Burton, La viuda.
Exacte, aquí s'explica a partir, diguem, de tres personatges la història: el policia, la periodista i la viuda. La novel·la parla de temes de gran actualitat, com és la seguretat a les xarxes socials i el sensacionalisme a la premsa. En aquest sentit, la viuda segueix la línia del gènere que arrasa tot el món en aquests moments, que s'anomena domestic noir, la intriga dins de les cases dels protagonistes. I, en principi, protagonitzades per gent normal, que podria ser naltros o el nostre
naltros
veí.
Mateixos, molt bé.
I també una mica el gènere també anomenat Griplit, que és un nou producte basat en thrillers psicològics escrits i protagonitzats per dones. Està publicat als Estats Units i al Regne Unit pels mateixos editors de La noia del tren. Els drets de la vídua ja s'han venut a més de 30 països, a més veurà la llum en format sèrie de la mà de la productora Playground. Tota una garantia d'èxit assegurat. Burton, que professa una bona mà en la manera d'entendre els personatges i d'endinsar-s'hi, sap com dosificar la informació per deixar sense alè al llarg de les 500 pàgines que passen ràpidament. És una lectura ràpida perquè és molt emocionant.
Per tant, espavileu-vos, afanyeu-vos a llegir aquesta novel·la policíaca de la viuda de Fiona Burton, perquè en breus no parlem de pel·lícula, parlem de sèrie. Potser això serà un habitual ja, perquè s'ha convertit el món de les sèries en un recurrent ja de la nostra societat. Per tant, veurem aquesta novel·la de Fiona Burton convertida en sèrie de la mà d'aquesta productora, entenem que americana, Playground. I dèiem, anem a la novel·la negra.
Exacte, ara parlem de No mientas, de Greg Hurwitz.
Tu i jo no mos mentim, Dani, això no ens enganyem, però ja veurem què passa, què desvetllem en aquesta història que acaba sent... Que no és només un thriller, No és només un thriller, té alguna cosa més al seu interior. Explica'ns.
Pues mira, el protagonista, Daniel Breischer, sempre ha sigut una certa desil·lusió per la seva mare. És una adinerada i aristocràtica dama de San Francisco, als Estats Units. Daniel va renunciar a la seva feina d'administrador de fons econòmics per casar-se amb la seva dona, que és una treballadora comunitària, i realitzar una tasca que li agrada, dirigir sessions de teràpia de grup amb ex-convictes. Ara està preparat per fer un pas més i obrir la seva pròpia consulta. Però un dia troba a la bústia del seu despatx un sobre dirigit a una altra persona. I aquest sobre conté un missatge sense signatura on només posa: admet que vas fer-ho o ho lamentaràs. Tens fins al 15 de novembre a mitjanit. La data límit ja ha passat i la persona a la qual estava dirigit el missatge ha estat brutalment assassinada. Però aquesta primera advertència no és més que el principi. Daniel no triga a rebre més advertències dirigides a persones de les quals o bé no se'n sap la seva ubicació, on es troben, o bé són víctimes per les que ja és impossible fer res. Els esforços que farà Daniel per averiguar el misteri criden l'atenció de l'assassí, de qui finalment rep una amenaça. Senzillament brillant, No mientas és molt més que un thriller, encara que el suspens arriba fins a l'última pàgina. És una novel·la psicològicament rica de la qual la ciutat de San Francisco és tan protagonista com el seu fascinant i conflictiu heroi. Un llibre absorbent en el qual cada frase, cada personatge i cada incident compta. És una lectura inolvidable.
M'has deixat una mica gelat amb aquesta presentació d'aquesta novel·la. Déu-n'hi-do,
Pues jo sí, allò de rebre els missatges, no poder fer res per arreglar-ho i dir això ho he de solucionar abans de que caiguem més morts o així, deu ser una mica... Allò d'ansietat te deu provocar.
Sí, ha de provocar una mica d'ansietat i llegint... Em sembla que aquesta pot ser una d'aquestes que quan t'hi poses a llegir-la t'enganxes i no pots deixar de fer-ho. Recordeu, de Greg Hurwitz, No mientas, novel·la negra. Hem parlat de misteri, hem parlat de terror, hem parlat de novel·les policíaques, de novel·les negres. Deixem-ho per un costat, això. Passem pàgina, i mai millor dit, i parlem una mica més de qüestions més romantiquetes, de qüestions més amoroses, però en aquest cas també mesclat amb tema històric. Una novel·la, podríem dir, 50% històrica, 50% romàntica, la que ens proposa la Carla Montero, El invierno en tu rostro.
Exacte, en esta novel·la trobem aventura, trobem amor i guerra en el pitjor període del segle XX. És una novel·la molt personal de l'autora que va escriure La taula esmeralda. L'acció passa en un poble de muntanya on els germanastres Lena i Guillem viuen una existència senzilla i tranquil·la. Tots dos estan molt units i amb prou feines conceben la seva vida l'un sense l'altre. No obstant això, una cosa tan inesperada com extraordinària succeeix i es veuen obligats a separar-se. Amb els anys i la distància, aquella complicitat infantil es converteix en amor juvenil, alimentat amb una trobada esporàdica i centenars de cartes. L'esclat de la Guerra Civil a Espanya sorprèn a Lena a Oviedo i a Guillem a França, qui, angoixat per la sort de la dona que estima, inicia un arriscat viatge a través d'un país assolat pel conflicte bèl·lic per reunir-se amb ella. No obstant això, la guerra posa a prova el seu amor. Lena s'ha convertit en infermera voluntària del bàndol revoltat i resisteix en una ciutat assetjada per les forces republicanes. Guillem forma part d'aquestes forces que escanyen la ciutat. Més tard, Lena i Guillem viuran de primera mà els esdeveniments de la Segona Guerra Mundial i seguiran en bàndols oposats, ell en la resistència contra el nazisme i ella com a infermera de la Divisió Azul. I encara que els seus destins tornaran a creuar, tant en la Varsovia aixafada pels nazis com en l'exuberant Tànger dels anys 40, o en el dramàtic escenari de la postguerra espanyola, sempre estaran condemnats a enfrontar-se al mateix dilema. Com poden estimar-se quan les seves voluntats polítiques i les seves trajectòries vitals han pres camins tan diferents? Potser hem llegit massa, de la novel·la, eh?
Així m'ho creixo una mica més estriga. I a mi m'ha sorprès, clar, és que ja hem passat per una primera guerra i segueixen, eh? Per tant, sí, a la guerra civil no s'acaba.
Empalment d'una a l'altra.
Anem a una segona guerra mundial sí, en què tampoc s'acaba. I, per tant, dos persones que políticament o ideològicament estan a les antípodes comparteixen el seu amor. Bonica també història, la que m'imagino que planteja L'invierno en tu rostro de Carla Montero. Romanticisme mesclat amb qüestions polítiques històriques, com dèiem, del segle passat, d'inicis de fins a la meitat del segle passat. I anem a parlar de traïció, amb Traicionada, de Daniel Estel, la novel·la romàntica amb la que volem acabar de fer aquestes recomanacions d'avui dimecres. De què parlem en aquesta novel·la romàntica, Dani?
Pues sí, finalment aquí amb la novel·la de Daniel Estel ens revela el costat més fosc de l'èxit, la fama i la fortuna. És la història d'una dona valenta capaç de superar l'engany i el dolor per intentar començar de nou. Als seus 39 anys, Tali Jones és una directora de grans èxits de crítica i de públic. No casa amb el glamour de Hollywood, prefereix quedar-se al marge dels focos. En la seva vida privada gaudeix d'una estabilitat emocional basada en l'amor i en la confiança en la seva parella, i que també és productor, Hunter, i en l'afecte que té de la seva filla, Maxine, i del seu pare, Sam. En el dia a dia, la cineasta recolza en un equip de fidels col·laboradors com Brigitte, la seva millor amiga des de la joventut, convertida en assistent personal, i Víctor, el seu comptable. No obstant això, just quan Tali està realitzant la pel·lícula més ambiciosa de la seva carrera, en aquest món perfecte comencen a aparèixer esquerdes. Una auditoria treu a la llum irregularitats financeres. Algú del seu entorn més proper ha sostret grans quantitats de diners. A partir d'aquí, la seva vida s'ensorra definitivament. Haurà d'enfrontar-se a la violència i a la pèrdua mentre esbrina qui, del seu cercle més proper, persones a les que vol, estima i en qui confiava, l'ha traït.
Haurem de veure què passa també en aquesta novel·la molt, molt, molt més romàntica, podríem dir. Hem parlat de moltes novel·les avui al nostre saló de lectura. Recordem totes aquestes propostes, que a més, també recordem, estan disponibles a la biblioteca Doctor Frías, perquè les pugueu llegir. Si us interessa, al final també, comprar-la. Al final també es viu també del món de la literatura, però les teniu disponibles i si no estan perquè estan en préstec, doncs us apunteu a la llista i quan sigui el vostre moment la podreu disposar. Recordem, El libro de los Baltimore, de Joel Dicker, La viuda, de Fiona Barton, No mientas, de Greg Kurtz, El invierno en tu rostro, de Carla Montero, y Traicionada, de Daniel Estel. I ara jo et pregunto, Dani, si tu tenes de quedar amb una d'aquestes, crec que avui coincidiríem, els dos, o no?
Jo m'agradaria triar-ne dos, però si m'he de triar una, potser em quedaria amb la de No mientas.
Jo no.
No?
Al final no coincidirem, o sí? No. Jo m'hagués quedat amb L'invierno en tu rostro, de la Carla Montero.
També.
Té un component aquí que al final es pot traslladar, jo crec, a la vida real de moltes persones de l'època.
Sí, segurament.
Famílies amb bàndols oposats, inclús, o membres de la família amb bàndols oposats, o qüestions d'aquest estil i que al final l'amor a vegades doncs, uneix més que no pas les guerres o la política separa. Doncs són aquestes les recomanacions que avui dimecres us hem volgut acostar aquí al Saló de Lectura. La setmana vinent seguirem apostant per aquestes novetats, diguem-ne, entre cometes, de les noves publicacions que estan disponibles a la Biblioteca Municipal.
Molt bé.
La setmana vinent ens hi tornem a veure. Gràcies, Dani.
Gràcies a vosaltres. We'll be right back.
Aquestes han estat les nostres recomanacions d'aquest dimecres al Sempre amb tu. 5 propostes molt interessants totes elles, com sempre, les que us proposem per a llegir, per a fer una mica de cultura. Anem tot seguit a la pausa per la publicitat. Estarem 2 minuts fora del directe, però de seguida tornem. Amb qui? Doncs amb Joan Pere Gómez, és el nou gerent de Ports de la Generalitat, a més de ser portaveu de Convergència Democràtica aquí a la sala de plens del municipi. Amb ell parlarem del seu nou càrrec i també dels objectius pròxims a curt i llarg plaç també en Ports de la Generalitat i de les actuacions aquí al municipi. I després de l'entrevista, tornen la Laura i la Ruth una setmana més amb el nostre Fem Parla, avui amb les modes. Fins ara. Ho tens tot preparat per a l'inici del curs escolar? Nosaltres sí! Aula d'Estudis Tellos. Inscripcions obertes per al curs 2016-2017. I, com sempre, en grup reduït. Estudies primària, ESO o batxillerat i vols començar el curs amb bon peu? Tens ganes d'aprendre anglès i francès o millorar-lo? Vine a l'Aula d'Estudis Tellos. I recorda que et preparem per a la prova d'accés a grau mitjà o superior. Passat per l'aula a informar-te de tot el ventall de possibilitats que t'oferim. Ens trobaràs al carrer Mestre Francisco Rodríguez, número 10, o al telèfon 676-715-539. Aula d'Estudis Tellos. Som la teva solució.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Comencem nova temporada. Àmplia oferta d'activitats socials i formatives, classes de ball i anglès, trobades socials i tallers per a nens. Servei gratuït de biblioteca i internet. Si teniu inquietuds de fer o oferir alguna activitat, no dubteu en trucar-nos. S'accepten propostes per a la nova programació. El nostre telèfon és el 877-91-6096. 877-91-6096. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales a l'Ametlla de Mar.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... a agència Segur Boyer.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimecres. Recuperats ja, diguem-ne, de la setmana d'arrencada del curs escolar, vam deixar un tema una mica pendent, podríem dir, a inicis d'aquest mes de setembre. De fet, el dia 1 divendres s'incorporava a Ports de la Generalitat un nou gerent. A més, aquí, de la Cala, de l'Ametlla de Mar, és Joan Pere Gómez, que a part és el portaveu del grup municipal de Convergència al Saló de Plens de l'Ametlla de Mar i que avui passa pel nostre programa Pel Sempre amb tu per explicar-nos tot el que en els pròxims anys caldrà fer en el món portuari català, en aquells ports que gestiona l'empresa pública Ports de la Generalitat, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat. El saludem, Joan Pere Gómez, nou gerent de Ports de la Generalitat. Molt bon dia i gràcies per vindre a la ràdio com a primera emissora en oferir-nos una entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat i tenir l'oportunitat de poder parlar amb la gent del meu poble.
Avui no parlarem de política municipal, avui parlarem de ports, del port de la Cala i d'altres ports d'arreu de Catalunya. Abans d'això, Joan Pere, parlàvem ara fa poc més de 20 dies, les sensacions, les primeres impressions com a caleró. Entenc una vida lligada també a la mar i suposo que sentir-se al capdavant d'una responsabilitat com la de la gerència de ports de la Generalitat per una persona vinculada a la mar és important.
Sí, per mi és veritat que és molt emocionant. Jo estic molt content d'haver pogut ser el gerent de ports i ser el màxim responsable de ports de Catalunya amb l'actual govern. I només puc dir-te una cosa, que tu, com tu molt bé dius, a vegades parlem de problemes de ports o parlem de la metge de mar, i una persona que la meva infantesa la vaig passar a la casa Montsià, just dalt de la Cova Llarga, i he jugat i recordo que la primera vegada que vaig nedar va ser el moll també del poble, ara poder parlar des d'un altre àmbit, tindre la màxima responsabilitat, ja et dic, per mi és un gran honor que espero estar a l'altura del que la gent ara crec que se m'està demanant.
Uh-huh. A més, més enllà de ser calero, ets la primera persona, i permetem que tutegi una mica per la complicitat que ens tenim, ets la primera persona de les Terres de l'Ebre que està al capdavant de Ports de la Generalitat. Hi ha hagut gent de Barcelona, hi ha hagut gent de Tarragona, hi ha hagut gent de Girona, però mai ningú de les Terres de l'Ebre, i suposo que també en aquest moment de transició nacional, podríem dir, de consecució o d'estar treballant per un nou país, també la visió de les Terres de l'Ebre sempre també tan qüestionada, suposo que tindré un alt càrrec de la Generalitat amb accent de les Terres de l'Ebre també té una il·lusió especial.
Mira, avui, tot just avui, jo també tutejaré perquè evidentment avui aquí
ens costarà
aquí a la Cala soc Joan Pere, evidentment avui no parlo com a gerent de ports, però soc Joan Pere, faltaria més. I avui a les 8:15 tenim una primera reunió per parlar del nou pla de ports i de la nova llei de ports, i quan acabàvem anàvem amb la responsable de l'àrea jurídica i de broma li dic: escolta'm, és que fins ara es parla massa de la Costa Brava. Dic: i jo aquí tinc que ficar l'accent amb les Terres de l'Ebre, i és important que això ho féssim, i jo evidentment treballaré en conjunt de país dintre de la màxima globalitat, però evidentment que a la gestió que estigui al davant l'accent de les Terres de l'Ebre, i espero també poder-ho fer en la metge de mar, s'ha de notar.
Una jornada, em sembla, d'avui de molt de viatge, perquè d'aquí una estona se'n va cap a l'arxipèlag canari. Després en parlem al final de l'entrevista. Abans, per això, suposo que aquests primers dies presa de contacte amb el nou càrrec, suposo que també coneixer una mica la realitat de la resta de ports de Catalunya. Una vegada conegut, una vegada haver parlat amb tots els tècnics, amb tots els especialistes que treballen dins de ports de la Generalitat, podríem deixar clar alguns punts, alguns principals objectius de cara a aquest mandat com a gerent de ports de la Generalitat?
Sí, nosaltres tenim tres grans reptes, i són reptes de veritat que molt emocionants, no? I que et fan aixecar-te pel dematí amb totes les piles carregades, perquè tenim al davant el gran repte de fer la nova llei de ports, el nou pla de ports, i fer el nou pla d'inversions el quadrienni 2018-2021. Com molt bé t'ho explicaves abans, en un moment que estem parlant de transició nacional, la nova llei de ports no és altra cosa que això, que és adequar la normativa portuària als nous temps. Per què? Perquè la llei que ara ens estem regint és una llei que ve de l'any 98. Va ser la primera llei de ports que es va fer a l'estat espanyol. Després de la llei catalana, totes les altres autonomies es van copiar la llei de ports de Catalunya, i va ser una bona llei de ports. Passa que ara ja s'ha quedat antiquada. Per què? Perquè hi ha temes que ja no està donant solució a les actuals dinàmiques i als actuals reptes que ens demana els ports del segle XXI. I per això estem fent aquesta nova llei portuària, però una llei també que ja està feta amb concepció d'estat. Vull dir, és una llei que fins i tot jo sempre explico el mateix. Vull dir, ara l'empresa pública de la qual jo presidixo, estem parlant de 26 instal·lacions portuàries que estem gestionant, més 27 indirectament, però és que en el futur també el Port de Barcelona i Tarragona també formaran part dintre d'aquesta llei i nosaltres ja ho estem treballant. Pues per què? Pues perquè fins ara els ports se parlava molt amb tema infraestructures, feien falta infraestructures, per això si en recordes que el poble la gent dia ja venen els d'obres i ports. La gent dia venen les obres i ports, i avui dia no, clar, perquè era allò de dir, venia els ports a fer obres, la gent li dia col·loquialment obres i ports. Però clar, ara hem de fer un nou impuls, aquest impuls quin és? Els ports no poden ser una immobiliària, només poden convertir en un pàrquing d'embarcacions, hem de ser el motor econòmic, un motor econòmic evidentment lligat, cosit amb el teixit municipal, amb el teixit de ciutat, però hem de ser un motor econòmic de cara a la societat. I per això, amb això, anem ara a donar-li un fort impuls i, de veritat, estem treballant molt dur. Ara això és un avantprojecte, ja ha entrat al Parlament de Catalunya i poder tindre la sort d'estar en aquests moments amb aquesta elaboració de la nova llei, doncs és un honor per mi.
Un avantprojecte, com comentaves, Joan Pere, ja està entrat al Parlament. Però també hi ha un pla de ports molt estratègic que té com a data final el 2030, per tant, una previsió amb molt de creixement, amb molt de futur, amb una visió, diguem-ne, per als pròxims 10-20 anys vista.
Sí, sí, així és. També estem treballant sobre el nou pla de ports que va del 2016 al 2030, i això també és un pla molt ambiciós, perquè en definitiva el que volem fer és que tots els ports de Catalunya siguessin prestadors de serveis. Fixa't la idea, que no estem parlant tant d'infraestructures, perquè avui en dia de ports a Catalunya no tenim previst fer ni més. I de grans infraestructures tampoc, perquè això ja està fet. El que hem de fer ara és allò que tenim, com aprofitem al màxim i sobretot, el més important, que ens hem de preocupar més i millor dels nostres usuaris. I a partir d'aquí és el que aquest nou pla de ports ha de fer. Però sempre amb una idea, com a motor econòmic. Els ports s'han de convertir en un motor econòmic, en un motor de creació de riquesa i en un motor de creació de llocs de treball. I amb això insistirem. Si no som capaços de canviar el xip, realment ens quedarem encara amb els ports del segle XX i penso que seria un error. I per això estem treballant tan dur amb la nova llei de ports i amb el nou pla de ports, amb aquest concepte, no? Hem de canviar el xip. Hem de passar de ser un pàrquing d'embarcacions a ser uns prestadors de serveis.
Joan Pere, ens fixem, diguem-ne, en qüestions que poden sonar a llarg termini, tant la llei de ports, tot i que s'està treballant, però podem veure resultats, o podem veure el pla de ports 2016-2030, ho podem veure en un futur més a llarg termini, però en canvi, cada 4 anys esteu preparant plans estratègics per realitzar actuacions, per realitzar inversions arreu de les instal·lacions portuàries que gestiona Ports de la Generalitat. De fet, esteu treballant en la redacció del pròxim pla, que al final s'avancen aquelles actuacions a curt, a mig termini, aquells que en 4 anys doncs, han d'estar fetes i contemplades dins d'aquest pla d'inversions. Recentment veiem a casa nostra actuacions, aquest mateix any doncs, es acabaven de fer una sèrie d'obres. Què hi ha previst en general, en conjunt a Catalunya, d'elements importants en aquest pla d'inversions pels pròxims 4 anys? I també, què és el que podem parlar a les Terres de l'Ebre, i en especial a l'Ametlla de Mar, sobre futures inversions contemplades en aquests plans estratègics del 2017-2021.
Sí, mira, nosaltres ahir mateix vaig parlar amb els responsables de zona i amb els tècnics, amb els enginyers, per dir que el primer trimestre ja de l'any que ve hem de treballar ja sobre quines han de ser les inversions pel nou PAIF, no? El nou pla d'inversions del 2018 al 2021. I això no es pot fer d'un dia per l'altre, perquè darrere d'això hi ha els projectes. Però com a mínim fixo el detall. Nosaltres ara ja, a final d'any, tindrem planificades totes les inversions de cara a l'any que ve. Però és que ja l'any que ve, el primer trimestre, ja planificarem totes les inversions del 2018 al 2021. I això s'ha vist realitzat aquí a les Terres de l'Ebre, per exemple, que amb el pla d'inversions del 2014 al 2017 s'ha fet una inversió de més de 100 milions d'euros. De les quals, ara, per dir alguna cosa, si anem aquí al moll on està la flota pesquera de l'Arràs i de les Tonyineres, veurem també com s'ha fet allà una actuació de la remodelació de la part frontal del moll, tots els 288 metres que té, s'ha fet una pavimentació d'una part del vial, així com també s'ha arreglat tot el que és la senyalització horitzontal i vertical, no? però a més també hem sigut capaços de canviar les 59 defenses i ficar 35 norais. Clar, són el que et deia abans, no? Són inversions que a poquet a poquet el que estan fent és limpiar la cara del port, però també s'ha fet tot el tema de l'enllumenat. L'enllumenat avui en dia s'ha de fer tot amb criteris de sostenibilitat mediambiental i per tant també han canviat tota una sèrie de LEDs, perquè amb això el que estem fent és un sistema de telegestió per impulsar l'estalvi energètic. Això està fent en aquella part, diríem, a la part de la Cova Gran, detrás del Varadero, perquè m'entenguis. Uh-huh. Però ara també, abans d'acabar-se l'any, ja he parlat amb la gent, ja hem d'impulsar amb la màxima celeritat possible que tot el que seria des de la plaça del Canó fins al moll de l'Arras i de les Tonyines, tot allò també hem de fer també la inversió esta de l'enllumenat i ficar LEDs amb un sistema de telegestió que el que fa és un estalvi, el que fa és un estalvi energètic. Uh-huh. Ja et dic, això ho he dit ja com una prioritat i abans d'acabar-se l'any veuràs també com aquesta inversió la tindrem realitzada.
Suposo que això s'ha traslladat també als altres ports, no? En aquest sentit, doncs, de buscar uns ports més sostenibles, més acurats amb el tema del medi ambient.
S'ha començat per la zona portuària sud i ara fa 3 dies vaig donar també les indicacions de que abans d'acabar-se l'any el que anem a fer a la Metlla de Mar s'ha de fer també a tots els ports de Catalunya, tenim els diners previstos i per tant hem d'estar a l'altura del que la gent ens demana i hem de fer, torno a repetir-te, hem de fer aquest estalvi energètic i anem a invertir, perquè el que no pot ser és que els ports se facin una despesa racional de llum. Per tant, això al final fas una inversió a curt termini, però a llarg termini acabes guanyant diners i a més també acabes sent sostenible amb el medi ambient.
Uh-huh. Parlem d'una actuació que es va produir en aquest període fa uns anys enrere, aquest mateix any parlem de l'urbanització, a l'entorn de la llotja de la Confraria de Pescadors, per entendre'ns, que hi ha previst per a un pròxim futur. Quines són les idees que passen per damunt la taula a Ports de la Generalitat al Port de la Cala, al Port de l'Ametlla de Mar?
El primer que vull fer és vindre amb calma, quedar amb el patró major de la cofradia, quedar amb el Club Nàutic i, evidentment, quedar amb l'alcalde per també escoltar quines són les seves inquietuds. Jo tinc damunt de la taula una sèrie de propostes i els vull avançar una sèrie d'inversions que jo penso que d'aquí a final d'any han de ser per nosaltres prioritàries. Entre aquestes, per exemple, allí on està l'altre dia amb la caseta del contramestre, que ara hi ha les casetes dels pescadors, no? Que hi ha 12 casetes per a estris de pesca, de les quals una utilitza ports i l'altra utilitza la llotja de pescadors, doncs allò ho hem d'arreglar, perquè si vas per allí veuràs que hi ha goteres, que les portes estan trencades i no podem permetre que un dels jocs per on passa més gent del poble estigui en l'estat que està. Això hem de fer-ho abans d'acabar-se l'any. Com també abans d'acabar-se l'any, també estic treballant molt fort i li demateixi als enginyers que el que hem de fer és tot el tema del canvi de les làmperes de l'enllumenat públic per LEDs. I això aniria des de la plaça del Canó fins al moll de les Tonyines. Això també és una inversió que l'hem de fer-la, torno a repetir, abans d'acabar-se l'any. Per tant, estem parlant d'avui per demà, vull dir, com aquí diu, mentre estigui a Tenerife m'estiré preocupant de que tot això els enginyers, els projectes ja els tenim realitzats i per tant el que hem de fer és executar-los.
Tenim 3 mesos només per acabar l'any.
I torno a repetir, però hi ha uns projectes que també engrescadors a mig termini i a llarg termini, que jo crec que, això sí, vull parlar amb els diferents agents econòmics, socials i, evidentment, també amb l'Ajuntament, perquè encara que això sigui competència única i exclusiva de ports, quan al final acabes parlant de com l'entorn, port, municipi, l'encaixes, penso que estaria molt bé poder consensuar-ho i pactar-ho amb l'actual Ajuntament.
Com a curiositat, comentar que també el mateix divendres en el qual es feia públic l'anunci, li comentàvem a l'alcalde Jordi Gajani aquí en aquest programa, i que el felicitava públicament també per aquest càrrec, i comentava, serà una mica complicat, posava com a anècdota, que evidentment com a cap de l'oposició per un costat al govern municipal i com a gerent de Ports de la Generalitat per l'altre, hauran de buscar una entesa en molts de temes importants en un dels sectors, el món pesquer, tot i que evidentment Ports gestiona la infraestructura per desencallar alguns dels temes pendents i per donar i potenciar aquest espai municipal tan important. Entenc que evidentment, més enllà de la curiositat i de l'anècdota, caldrà buscar una mà estesa entre Gerència de Ports de la Generalitat, l'empresa pública i també el consistori i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Evidentment, escolta'm, el que està molt clar és que de les primeres trucades que vaig rebre va ser la de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, cosa que jo públicament des d'aquí li vaig dir que m'agradava molt que el primer alcalde que em truqués fos el del meu poble, i aquí hem de ser tots intel·ligents, perquè qui sortirà guanyant no és l'Ajuntament, qui sortirà guanyant és el poble. I per tant, com a, jo com a gerent de ports tinc la responsabilitat de quan vinc aquí al poble i vinc com a gerent de ports, no vinc evidentment com a portaveu del grup municipal, i això ho tinc molt clar. I ho penso complir, en el sentit de que si realment, de la mateixa manera que quan m'han trucat i ja m'han dit que volen vindre a parlar amb mi, ajuntaments com Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla, evidentment les cases del Canà, de tots colors polítics, i aniré allí i ho faré de la millor manera possible, home, a mi m'agradaria també trobar la mateixa, reciprocitat a aquell poble. Vol dir que jo vindré amb tota la predisposició per intentar treballar pel poble i arrastrar el màxim d'impressions pel poble que jo tant m'estimo. Ara, això vol dir que també me tinc que trobar-me amb un ajuntament receptiu, que siguéssim capaços d'arribar a consensos, d'arribar a pactes, perquè crec que hi ha dos grans projectes que si ens fiquem d'acord, l'any que ve els podríem tindre realitzats. I són dos grans projectes que afecta no només als pescadors, no només al Club Nàutic, no només a la gent de la mar, afecta a tot el poble en general. I per això sí, jo vindré aquí al poble i espero que l'Ajuntament me rebi amb, tal com tu m'expliques que es va dir per la ràdio, que siguin capaços d'arribar a consensos, perquè si arribem a consensos el poble de la Cala en sortirà guanyant.
Projectes que vindrien lligats al món turístic?
Sí, és un projecte que ve lligat al món turístic i un projecte que ve lligat, si em permets, a la seguretat del poble, però també a la imatge del seu Skyland.
Ho deixem aquí perquè són coses que evidentment s'han de parlar una mica abans de deixar-ho en mans públiques. Joan Pere Gómez, estem a la recta final de l'entrevista. Sabem que d'aquí unes hores agafes l'avió i marxes cap a Santa Cruz de Tenerife en aquesta fira de creuers del Mediterrani, una de les dues fires més importants del món, la Sea Trade, on Ports de la Generalitat hi és present amb tres ports de Catalunya. El més a prop nostre, el de Sant Carles de la Ràpita, important port de Catalunya, també el de Palamós. En breus esperem també municipi agermanat amb la Vella de Mar i també Roses, que també hi ha molta relació de molta gent del nostre municipi. I suposo també que com a nou gerent també participar en una d'aquestes fires importants, no? A presentar doncs, també les potencialitats, no? Els valors que tenen els nostres ports esportius, també entenc, de Catalunya. També és un inici també d'aquesta etapa engrescadora.
Sí, com ho bé dius, mira, los creuers és una aposta molt forta que han fet des de gent de Catalunya i sempre vull que la gent entengui que tenim al costat un gran monstre, però un monstre que és potser dels ports més importants del món amb el tema dels creuers, que és Barcelona. I per tant, cal dir que quan altra vegada ens imaginem los creuers a l'estil dels que són de l'encarnació, jo parlo ara pels de la meva època, no? Aquella telesèrie que feien de vacacions en el mar, que s'oblidin, no estem parlant de creuers d'esta magnitud, però sí que Palamós, pel calatge del que és el port, pensa que Palamós té un dels calatges de ports més profuns que hi ha tot el litoral europeu. I és perquè, i pensa que allà no s'ha fet mai cap dragatge. Vull dir, hi ha tant de calat perquè han fet dragatge. No, allò és natural. Per tant, allí pot entrar una sèrie de barcos amb un calat molt elevat i realment el cost és ínfim. Cosa que, per exemple, a Sant Carlos de la Ràpita, per molt que faci escalar, tots sabem que està al costat del delta, el moviment de les arenes, i allà és impossible que alguns creuers puguin arribar. Home, Palamós avui en dia s'ha convertit en el segon port en tema de creuers de Catalunya. Estem parlant que han passat més de 40.000 persones i han tingut unes 37 escales. Després també està al costat Roses, que també és un port que cal dir que la gent de la Costa Brava, això, són molt intel·ligents i ràpidament se fiquen d'acord, vull dir, no es miren l'omelic els uns dels altres, i es van ficar a seguir al costat de Palamós, igual que la Cambra de Comerç de Girona, com la Cambra de Comerç de Roses, per intentar treballar conjuntament tots pues pel futur del turisme d'allí, no? I també Rosa, avui en dia, doncs, també ho estan intentant, els està costant més, però bueno, han aconseguit tindre unes 1.500 passatgers i han fet set escales. El gran dèficit l'estem tenint, que cal dir, el 2015 vam tindre, que a la Ràpita vam tindre 761 passatgers i 6 escales. Va vindre el famós aquell barco, el creuer, que es deia l'Starfly, que era de la companyia Star Clippers. El problema quin és? Que és un creuer que qui l'ha pogut veure és una espècie de velè, perquè pel calat que ha de tindre no pot ser gran. Per això ara, Dani, entre altres raons, anem a la segona fira més important, a la segona fira internacional més important, com és la Tenerife. Per què? Pues perquè allí estan els màxims operadors i hem d'intentar ficar els ports de la Generalitat per intentar vendre'ls i intentar ser capdavanters dintre d'esta política. I torno a repetir, perquè també un tema que m'agradaria aquí, potser a la Ràpita no podrem competir amb el tema dels creuers, perquè ara fa dos dies s'ha ficat també amb aquesta nova política el port de Tarragona, cosa que abans no tenien creuers, i és molt difícil competir en Tarragona perquè tenen molts mitjans econòmics. Sabeu que Tarragona i Barcelona són portos de l'Estat, portos d'interès general, i no depenen, per desgràcia, de Catalunya, però amb la nova llei passaran a ser catalans quan serem independents. Però tot i així, hem de promocionar també el tema dels megallots. Megallots són iates molt grans que, si mires, potser no porten tanta gent, però a l'hora de deixar els diners al port on van i a la ciutat a la que van, deixen més diners que els creuers. Cal dir que un creuerista deixa uns 62 euros a la població, però que seria el megallot, això ho podria multiplicar per 10.
Per tant, són xifres que entenc que s'aniran treballant al llarg dels pròxims anys. Se'ns acaba el temps, sabem que has d'anar cap a les Canàries, per tant, doncs, no ocuparem molt més temps. Estarem pendents d'aquestes actuacions que ens has anunciat ja, Joan Pere, nou gerent de Ports de la Generalitat, de cara als pròxims mesos al municipi. Parlarem d'una sèrie d'adequacions immediates i també estarem pendents de les negociacions, de les reunions que es vagin mantenint per també parlar projectes de futur, projectes d'importància que parlàvem, que podrien canviar una mica la nostra façana marítima i també vinculades, doncs, en el sector turisme, un sector també molt important, juntament amb el pesquer aquí a l'Ametlla de Mar. Joan Pere Gómez, nou gerent de Ports de la Generalitat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Sempre amb tu. Bon viatge també, i que, doncs, aquesta aposta en aquesta gerència de Ports de la Generalitat, doncs, sigui totalment un èxit.
Moltes gràcies, i dir-te que de la mateixa manera que estic convençut que la primera trucada de l'alcalde va ser per felicitar-me, l'alcalde vol el millor pel poble, jo també vull el millor pel poble, i serem capaços d'arribar a consensos i a pactes pel bé de l'interès general.
Moltes gràcies, Joan Pere.
Gràcies a vosaltres.
I per tancar programa els dimecres, ja sabeu que passen pel nostre estudi les col·laboradores més joves del Sempre amb tu, la Laura Brull i la Ruth González. Laura, Ruth, molt bon dimecres.
Gràcies.
Bon dia.
Com esteu?
Pues bé, ja.
Bueno, no es pot dir que estem a l'inici.
Sí. Però bueno, ja s'heu tornat a la normalitat després d'esta arrencada de curs, o no?
Sí, ja.
La segona setmana va millor, no? Suposo.
Sí.
Encaminats ja, i amb tots els problemes que venen derivats.
Sí.
Escolteu, vinga, anem per feina. Este dimecres, què ens presenteu al Fem Parlar?
Bueno, anem a parlar de modes, així que han sortit aquest any. Bueno, n'hi ha que són de l'any passat, potser, però modes estúpides, sí. Deixem-ho així.
Modes estúpides.
Sí. Estúpides. Modes rares, modes d'estes que
dius, no t'haguen a pito.
Que no tenen propòsit. No.
I que vosaltres seguiu algunes d'estes?
Cap ni una.
Crec que no.
Jo almenys.
No. S'intenta no seguir res.
Sí. Bueno, de seguida les descobrim un dimecres més al Fem Parlar.
Gent de la Cala, i benvinguts al Fem Parla.
Bon dia.
Bon dia. Bri.
Com estàs, Ruth?
Molt bé. Molt
aguantant.
Sí,
aguantant.
Sí, però contenta. Estic animada.
Animada?
Sí.
Raro. Malament. Comencem a plorar.
Ai, què vol dir malament? Si vols, m'he deprimit, se'm fico a plorar i ja està. Sí.
Per a tots els estudiants que mos escoltin, estem a meitat de setembre. Tranquils, queda menys.
Tranquils.
Tenim 8 mesos i mig. Tranquils.
Dos més, saps?
Si nosaltres, a més, el nostre propòsit aquí estem per a animar la gent.
Clar que
o no?
Sí. Clar que sí.
Sí. Bueno, això, el que hem dit, estem per a animar la gent, però avui us anem a fer reflexionar una miqueta. Mm. I anem a parlar de les modes, vale? Les modes així que han sortit últimament. Sí, no tenen per què ser totes modes de vestir.
Sí.
Poden ser modes de coses que fa la gent.
Sí.
O de maquillatge, coses així.
Trets de vídeos virals del sí. YouTube i coses així.
O coses que fa la gent a l'Instagram normal. Sí. Que pels que no ho sàpiguin ho expliquem ja perquè parlarem molt d'esta app.
Són xarxes socials, més
sí. És una aplicació a la que tu penges fotos. Uh-huh. Pots penjar fotos del que vulguis.
I vídeos.
I vídeos, sí.
I YouTube, són vídeos només.
Sí. Al YouTube penges, bueno, pots penjar vídeos.
Sí.
Sí que ja hem parlat un munt de vegades del sí. YouTube.
Pues bueno, anem a parlar de modes així una miqueta estúpides, vale. Rares, sense propòsit ningú.
Sí.
Que la gent...
Eviteu pues, fer-les, vale?
La gent, no sé per què, pues la segueix.
Ja.
Yeah. Que me diràs pa què? Pues sí, la gent la segueix.
Vols bueno. Fer los honors i començar?
Faig los honors. A veure, anem a començar per la primera, que és la cosa més estúpida, que dius, pa què ho fas? Pues, hi ha vegades que és interessant.
Home, jo... no. Discrepo.
Jo me fico en la pell de la gent que ho fa, de la persona que s'ho va inventar, que va dir, anem a veure què passa. Saps? Sí. La pregunta que hem de fer nosaltres, què podria salir mal?
Sí.
Pues això, a veure què passa.
Molt bé, molt bé.
Pues està ficant de moda fer, bueno, ara se fan vídeos més que res, 100 capes de.
Sí.
100 capes de del que sigui.
Això va començar sent una moda a YouTube, que ho va començar una xica, crec, que feia 100 capes de pintar ungles.
Uh-huh.
Claro, com podeu imaginar, li sortia... un pegote important de pintar
sí,
ungles.
Sí, sí, sí.
Vale? Llavors, pues, va haver molta gent que ho va copiar, això, va haver molta gent que va fer també vídeos sobre ells mateixos fent-se 100 capes de pintar ungles. Uh-huh. I després va haver gent que, va fer versions, per dir-ho d'alguna manera. I van començar pues, 100 capes de rímel, 100 capes de pote, del que et poses a la cara, sí, de base. 100 capes de, què em sé jo, jo he vist 100 capes de tot, trobo. Un bueno, xic va fer 100 capes de cera per a depilar-se.
Extrema, esta és molt
sí.
Extrema.
Sí, va començar com algo com si haguéssim, que ho pots dir, pots considerar interessant, lo de les ungles, bueno, mira.
Acabes amb un ungulòmetro que no sé
sí,
què
però,
sembla. Però ja, lo de la cera...
O 100 capes de pintar llavis.
Sí.
A més, a mi lo que em dol és que potser es gasten dos tubos sencers sí. De pintar llavis o dos sí. Tubos sencers de base fent això. Sí. Jo penso, mare de Déu, potser a mi una cosa d'estes me dura un any i mig.
Ja. Yeah.
I esta gent en una tarda se ho gasten tot. Sí, per això, no, vale? Per favor, això no, no toca pito.
És que quan m'ho vas dir tu, la de l'escena, sí. Me'n recordo, vaig dir, i això com se ho va traure? Sí, ficar pots anar a ficar, en però
dolor,
com t'ho traus?
Molt de dolor.
Déu meu. Bueno, doncs pues esta és una moda bastant
sí.
Estúpida que no té cap
sí, és que
propòsit.
No. I a més, ho està fent tothom.
Sense cap.
Sí, sí.
Bueno, deixem-ho, estava passant.
Sí.
Anem a passar, perquè... bueno. Expliques-te la següent?
Vale. La següent, bueno, molts suposo que ja la coneixereu, sobretot si sou joves, perquè es va posar de moda l'any passat, és lo sí. Don't Judge Me Challenge, que significa no em jutgis. Llavors, el que feia la gent, això jo ho trobo una moda molt, molt discriminatòria, per dir-ho d'alguna manera.
Hipòcrita.
Sí. Sí, era gent que tècnicament són guapos, vale? O sigui, són...
Anem a... sí, comilles, sí, comilles, comilles.
No me comilles. Veieu, però estic fent comilles.
Moltes comilles estem fent.
Gent que se consideren guapos, se pintaven la cara, pues se posaven acné fals o un entrecejo i després se posaven, feien veure, això se gravaven mentre se feien això, se feien veure que es posaven com una crema i després és com si màgicament se tornessin guapos.
Tapes la càmera
sí,
i
llavors
la
quan
treus
la mà ets guapo.
De repent.
Primer que tot, qui t'ha donat lo dret a tu que dir que una persona que té acné o que una persona que té un entrecejo és fea?
Correcte.
Vale? Sí, sabem que són coses que potser socialment no estan vistes com atractives, però... Tio...
És poc estètic, diuen.
No. Això és que, a més, és una moda que, perquè, mira, lo de les 100 capes d'estes, si ho vols fer, no perjudiques a ningú, però això, tio... O sigui, si ets una sí. Persona que o té acné o se sent insegur sí. Sobre alguna d'estes coses, no sé, a mi em sentaria molt malament.
Uh-huh.
Sí, no féssiu això, val? Això és de... No podem dir-ho per la ràdio, de lo que és.
Però a part,
les zones dolentes.
A part, l'altra és que... Després treuen la mà i diuen, ai, mira que guapo que soc, no sé què.
Sí.
Tot és relatiu en esta vida, crec jo.
Passa que tens una pinya a la cara com esta mà. Va, va, va.
Pues bueno.
Seguim en lo de la bellesa. Quin és el següent?
Sí, sí. Bueno, n'hi ha un que al principi va començar sent una xorrada, però la gent la veu que se'ho fa, rotllo, en sèrio. Bueno, anem a explicar-ho. Consisteix en xuclar un tub de silicona o un xupito. Ara bueno, va estar a la moda del xupito, que serà molt perillós.
Sí.
Però jo, a veure si ho podeu visualitzar. Agafeu un
got de xupito.
Un got de xupito, se'l fiqueu als morros fent boca de pez, diguéssim.
Sí, com si féssim un besito.
I xucleu l'aire. I llavors el got se queda. Se queda enganxat als llavis.
Sí.
I t'ho deixes un ratet i quan t'ho treus te sí. Queden morros de figa.
Sí, els llavis superinflats.
Te queden uns morros com si t'haguessis operat.
Sí.
Bueno, doncs pues això
la gent pues, li va donar per fer-ho així del qual, però sense tindre en compte de que és perillós. Mm. Sí, hi ha hagut molta gent que s'ha hagut d'operar perquè se li han tallat els llavis, sí. És que, coses clar, bastant... Sí. Mm.
El que fa que s'omplir els llavis, com si diguéssim, és com si et facis un blau o un xupetón.
Sí,
estàs acumulant la ràgia interna.
Sí.
I clar, doncs, això és perillós. Home, no ho vau sentir? La gent que no ho hagués sentit se va fer com viral, o sigui, se va fer molt famós, la notícia d'un xiquet que s'havia mort perquè la seva nòvia li va fer un xupetón al coll i li va tocar una vena que malament
que no era.
I la va palmar, tal qual.
Tal qual.
Pobre xic, o sigui... Imagina't, vale? Jo, per si acaso, només de sentir això, ja aniria veient on te poso els llavis.
Però sí. Mm. Pues ara està la moda de fer això. I lo bo és que hi ha moltes youtubers, hi ha moltes influencers, que se'ls diu, que ho fan en sèrio, rotllo, per maquillar-se, que això total... Sí. És que no dura massa, tampoc. O sigui, no toca pito.
Se t'unflen una mica, però al cap de mitja hora...
Se t'unflen, però estic regeix, i al cap de rata, pues, se desunfla. O sigui... Que no, que tampoc
sí,
he sentit.
És això, no féssiu coses perjudicials per a vosaltres mateixos. Ah. No mos cansarem de dir-ho, això.
No.
Bueno, passem una miqueta allà de lo que és l'àmbit de la bellesa i anem a parlar de fotos.
Del postureo.
Sí. Per exemple, lo típic i tòpic, fer-se fotos en el logot de l'Starbucks. Que per als que no sapiguin, l'Starbucks és una cadena de cafeteries que és molt famosa, que tenen un got, que lo logo és com una sirena, crec. Una sirena...
Sí, una dona així amb el pèl llarg.
Sí, i una... Bueno,
sí,
és una marca americana, però crec que sí, és com si fos la sirenita de tota la vida.
M'ha pronunciat, és la Starbucks.
Starbucks.
Més conegut així pot ser.
Pues la gent, això fa molt de temps que va pel món, de penjar una foto pues, de tu en un got en la foto.
Sí.
Del...
Abans quedava bonic, dius, ai, mira que guai, pues aquí...
Abans era de
del
gent
chill,
així.
Però jo estic aquí del chill, prenent-me un cafè, no sé què, però ara ja és que tothom. Sí. I ja no ho fan perquè, mira, estic aquí que m'estic prenent un cafè. Ho fan perquè, com que ell ho fa, pues jo també ho faig. Sí. I és del postureo.
I a més, veus que posen la foto del got de l'Starbucks i baix posen una frase que diràs que és digna d'un Garcilaso o algo així, vale? Sí, flipant, com si fos allí la cosa més inspiradora del món, un got de l'Starbucks. Mare de Déu.
Però bueno, això no només passa en això. O sigui...
Sí, i parlant de fotos, ara s'ha posat de moda fer-se selfies, que és fer-te una foto tu mateix, en los dits davant de la boca. Sí, posant-te com si haguéssim el signe de la pau davant de la boca.
Sí.
Però jo no ho entenc. Per què?
No, en un costat. Davant.
Sí, tapant-te la boca.
Tapant-te la boca, saps?
Horrible.
I es va ficar de moda fer-te com si te tapessis la cara així.
Sí.
Rotllo, ai, susto. Bueno, així. Pues ara no, ara només dos dits.
Sí, a veure, que això, comparat amb les altres, vale, no et pots fer mal a tu, no pots fer mal a ningú. No, és tan fort, però no sé, és que no l'entenc. Quin propòsit tens? És que et tapes la boca. És que em fa molta ràbia, vale?
Però això és el mateix. Fa anys se va ficar de moda fer el signe de la paz.
Sí, jo que l'ho fa.
Sí, el del West Coast i fa tot així.
El West Coast.
Pues, modes xorra que hi ha. I el mateix que això, pues...
Sí, lo filtro. Del gosset de l'Instagram. Ai, de
la Snapchat.
Ui. Se m'ha anat aquí.
Tothom. I a més surten a la mateixa cara, que no sé com aconsegueixen.
Si potser entres a l'Instagram d'algú i veus que totes les fotos...
Però totes
selfies en lo filtro del gosset, que és bàsicament... Te entastar la boca, el nas, te posen lo morro del gos i després te posen orelletes de gos.
I quan treus la llengua, pues treu la llengüeta.
Sí.
Pues...
Cutre.
Al principi dius, ai, veta, que mono. Però ara ja és com aquest, ratlles.
Sí.
Ratlles molt.
Para.
Sí.
No sé. Bueno. Però això és, com han dit, sí, no fan mal a ningú, val? Això és més... Bueno, en riem
per en riem no manda algo.
Sí. Què més?
Pues bueno, anem a passar també de tema. Una cosa que jo odio molt, però odio en garbo, a veure, no és que ho odi, però, jolín, me fot molt dels nervis ja, és el tema del Pokémon GO. O sigui, tindre vida social gràcies al Pokémon GO, això no, per favor. Sí, la gent començava abans, sí, perquè jo entenc que si ets molt fan del Pokémon GO, no em vaig a ficar...
Del Pokémon normal.
Bueno, del Pokémon normal. Jo no em vaig a ficar perquè sóc fan d'altres coses i no vull que es fiquin amb mi. Jo no em fico en ells perquè si ets molt fan i això, vale. Però hi ha gent que ho fa del rotllo, com que tots van, doncs jo també vaig. Tampoc.
Gent que no ha jugat a Pokémon en la seva vida.
Molt bé.
I es descarreguen el Pokémon GO. I a més ho van dient, rotllo, ai, és que no en sé, però com que tothom ho té... Calla-te.
Almenys fes veure que en saps o algo. És que, no.
Bueno, com heu notat, la Ruth odia molt el Pokémon GO.
Què dius ara? S'ha notat?
Sí, una miqueta. Bueno, bueno. I tornant a modes així perilloses, vale? Una sí. moda... Jo fa molt de temps que volia parlar d'això per aquí, sí. perquè si hi ha aquestes coses, potser aquí al poble no han arribat tant, vale? Són més coses americanes o coses així, però n'hi ha una que aquí al poble va arribar molt, trobo, sí. i a mi me va fer molta... entre pena i por, vale? Sí. Que és una cosa que es diu lo thigh gap, que en anglès vol dir l'espai que et queda entre les cuixes.
Uh-huh.
Llavors això era com un challenge també, un reto, sí. que t'havies de posar les cames juntes i tècnicament per a ser considerada guapa o guapo, no sé si els xics
o atractiu, atractiva.
Sí. Les cames, quan les tens juntes, quan te toquen els turmells, no t'han de tocar les cuixes no se t'han de tocar entre sí. si. Llavors, vale, jo sé que hi ha moltíssima gent, per exemple, que ha nascut en això, vale? O sigui, gent que, sí. que és prima,
sí.
perquè sí, vale, i ho tenen. I ho trobo perfecte, o sigui, no estic dient que això sigui dolent.
No, 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 no.
Però la gent que, o sigui, he sentit gent que diu, oh, és que me moriria per tenir una cosa d'estes. I jo penso...
Hi ha gent que s'opera, però així.
Sí, sí, no. O sigui, és molt perillós no. jugant totes aquestes coses de pes, no. perquè això més que res és de pes.
Sí.
O sigui, és perdre molt de pes si te toquen... Si naturalment, com sí. si en el pes que tens tu de normal sí. te toquen, és, te costarà, vale? Sí. Arribar a això. Sí. O sigui, i hi ha gent que vol arribar molt ràpid i...
No jo sé, no. vaig veure una frase a l'Instagram que dia sí. que si les cuixes se toquen, si les teves cuixes se toquen, sí. que no et preocupis que estàs un pas més a prop de ser una sirena.
Sí.
En sèrio.
Sí.
De convertir-te en sirena. O sigui, sí. que no... Xorrades, Toma, xorrades.
Sí, per això, aneu... però és que no sé, vull dir... Bàsicament vull dir, aneu amb cuidado, ¿vale? Perquè això, no sé, és molt raro.
Sí.
És molt raro i no s'hauria de fer tot ja. això.
I bueno, va, l'última.
Sí.
Ja no hem nova moda ara per l'Instagram,
sí.
que han ficat rotllo històries, han fet un plagi de la Snapchat.
Del Snapchat, sí.
I ara la gent diu...
passeu-me números.
Sí. Dis-me el número i te puntuo. Què vol dir te puntuo?
Ja, com no si estiguéssim a canviar més, saps?
Sí, 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 te puntuo o dis-me... dis-me el número i te dic si em lio amb tu o no em lio amb tu,
sí.
si em sembles atractiu o no.
Sí.
Hola?
I això me fa molta gràcia perquè ho fa un munt de gent que di... que tinc nòvio o que tinc nòvia.
Molt bé, molt bé, molt bé.
I jo penso, a veure, pots fer el que vulguis, vale? El nòvio no t'ha de dir res o la nòvia no t'ha de dir res, però fill meu.
Sí, sí, sí.
No sé, si tens nòvia trobo que no te plantejarà si et pots dir una altra o no.
O veus que hi ha sí. gent que pensa això de demanar números i ningú li... O sigui, després ja no pensa notes ni res, saps? Ningú li envia números.
Sí,
és que m'agrada.
Deixa
bastant. Això,
no puntuéssiu a la gent, vale? Qui no te creus que eres?
Sí, 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 però anar puntuant a la gent.
I no enviéssiu números, vale? No volguéssiu la puntuació de ningú.
No.
Xiquets.
Pa què?
D'això.
Pa què?
Bueno, quin és el nostre consell de la setmana?
Consell de la setmana?
Que relacionat amb tot el que hem dit.
Que no seguíssim tant aquestes modes estúpides, potser.
Sí.
Perquè va sortir la Lady Gaga amb un vestit de car.
Sí.
Algú es va ficar un vestit de car? Que no?
No.
Pues, no. Això és el mateix, les modes estúpides aquestes no valen...
Sabem que, o sigui, us diem, està bé utilitzar la gent famosa o els vostres ídols
sí,
com a referència,
sí.
vale? Perquè nosaltres ho fem. Sí. Nosaltres som còpies exactes, vale? De les... bueno, de tothom.
Però sense perdre la personalitat.
Sí. I no canviéssiu, vale? Ni per modes rares, ni per coses de menjar sí. menys, ni res. No,
sí.
people, no.
No. No, perquè... En t'arribarem.
Sí, en t'arribarem.
En t'arribarem.
Pues aneu amb cuidado, vale?
Sí.
Només volem dir això. I això, i estimeu-vos a altres mateixos.
Tal com
sou. Sí.
Clar que sí. Doncs pues bueno, fins aquí nostre Fem Parla.
Sí.
Esperem que acabéssiu de passar un bon dimecres.
Mm-hmm. I tornem a estar el dimecres que ve aquí. De què parlarem el dimecres que ve?
Pues, de què parlarem? Ah, sí. Parlarem una miqueta de menjars. I facilitarem una miqueta la cosa a la gent que treballa o que està a l'institut.
Que han de menjar ràpid.
Sí, han de menjar ràpid. Que no menjar ràpid no significa menjar malament.
Sí. Si mos voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a la Cala RTV, a la pàgina web.
Uh-huh.
I si no, doncs això, tornem a estar el dimecres que ve aquí i
Correcte.
Farem parlar. Moltes gràcies.
Gràcies.
Dimecres vinent, us esperem aquí al Sempre amb tu,
Ruth, Laura, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més i, com sempre, en aquest moment final del nostre programa d'aquest dimecres, moment fini per repassar a punts locals, taula plena de papers, com sempre. Què tenim avui per a repassar?
A Oloreta Candelera i no a Pastissets i Corazons, eh?
Que també estaria bé.
Sí, i més a més d'hora.
Bueno, ja parlarem, com la setmana que hem de parlar d'això de menjar, de que es pot menjar ràpid, menjar bé, que ja ens han dit que ens ho parlaran la setmana vinent, ja els hi comentaré això dels pastissets i corassons, si entra o no a la col·lecció de menjar bé o menjar ràpid o el que sigui. Què tenim de Candelera ja?
Bé, doncs, s'atança ja l'elecció de Pubilles, s'atança també la presentació de Quintos i, per tant, ja es poden passar a apuntar. Estan les llistes obertes a la regidoria de festes, al segon pis de l'Ajuntament, tots els nois i noies nascuts l'any 1997. 1997, és a dir, que l'any que ve fan 20 anys.
És a dir, que els qui... Correcte, els qui fan 20 anys... Quinta del 97 i, per tant, vol dir que les pubilles i damiseles de la pròxima Candelera 2017 seran les de l'any 1999.
A partir del 99. També es poden apuntar les del 98, les del 97, sempre que les presenti, és clar, alguna associació o alguna entitat que ja poden passar a presentar-les.
I, evidentment, també les infantils, que clar. No me'n recordo de l'edat ja, que són molt més petites també les que van corresponent
a l'edat. A partir dels 9 anys, crec que és a partir de l'any que fan la comunió. A partir dels 9 anys, de totes maneres, han de passar a informar-se per la regidoria de festes, totes les entitats i associacions que vulguin presentar a Pubilla.
A més, em sembla que això està... Tothom ho sap, eh? Tot... No ho sabem nosaltres, però em sembla que tothom ho té molt clar quan li toca ser Pubilla o damisela. Al final, diem sempre Pubilles aquí al poble. Per tant, inscripcions obertes tant per Quintos com per Pubilles o damiseles d'aquesta pròxima Candelera 2017.
I avui també s'han obert les inscripcions per participar als cursos de formació que proposa la regidoria de formació i treball de l'Ajuntament de la Vella de Mar, i també hi ha diversos tallers artesanals interessants per apuntar-se. Recordem que les places són limitades i per més informació podeu passar pel telecentre, també podeu enviar un mail telecentre@mellamar.cat o trucar al 977 45 72 69. Inscripcions que han obert avui dia 21.
En parlarem la setmana vinent aquí al Sempre amb tu de tota aquesta oferta formativa que ofereix el telecentre de la Mella de Mar.
Dir-te que avui, 21 de setembre, és el Dia Internacional de la Pau.
Ens donarem la pau, fini avui. Sempre ho tenim, sempre ho tenim.
Sí, sí, fins i tot ha arribat l'expressió la pau siguin tu. Potser sí. És una expressió més a l'església, però abans...
Més catòlica, més correcte.
I avui dia per conscienciar a tothom, tota la societat, avui és el Dia Internacional de l'Alzheimer. I el lema d'aquest any es centra en el cuidador i es diu el valor del cuidador.
Doncs sí, valors que hem d'intentar també donar. Abans parlàvem dels cuidadors de malalts crònics. Déu-n'hi-do també la feina que fan els cuidadors de les persones amb aquestes malalties neurodegeneratives.
I no sé si saps d'on ve el nom d'Alzheimer a la malaltia.
Ràpidament.
Ràpidament, doncs, perquè la persona que va descriure els símptomes era el neuròleg alemany Alois Alzheimer.
Doncs amb aquest apunt ens hi quedem. Demà hi tornarem. A partir de les 12 sortim a l'Institut. Entrevista esportiva amb la Sílvia Argentó i també, com no, Fila Zero. Fins demà, gràcies, Fini.
Fins demà, molt bon dia.